Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que si Van Boekel està designat per aquesta setmana per arbitrar altres partits en el VAR de la Champions, és que la UEFA considera que no va fer res mal fet.
En el Pilsen Bayern de Munic estarà Van Boekel. A mi em sembla increïble.
Ja estava designat abans d'aquesta... Les designacions de jornades 3 i 4 estaven fetes en PAC.
Perfecte, canvia'l. Fota-la en la vera.
No, el que té nassos és que estigui en el, del Victoria Pilsen-Barça.
Vaja. Demà estan al Pilsen Bayern.
Sí, sí, però dic que Van Boekel estarà a l'últim contra l'últim
no
del Barça.
Encara, no?
Ah, sí?
No han sortit les designacions arbitrals.
Doncs jo ho he entès malament.
No. Estava en el Pilsen Bayern de demà.
Pilsen Bayern de demà, però que aquesta designació estava feta de forma interna, perquè no s'havia fet pública abans de l'arbitratge de la...
Sí, però en tot cas, per més que la tinguis, com que és intern i no s'ha fet públic, sí. Si tu consideres que ha fet alguna cosa malament, el pots canviar i
clar,
ja
està. Seria lògic.
Sí. A l'Anna Vera, aquest senyor.
Bueno, el seu ritme ho decidiran ara.
A veure, recorda'ns el possible 11 de l'Inter per demà.
Apostem per un 5-3-1-1 amb Onana a la porteria, que per cert va ser el porter també de la Lliga, que normalment estava jugant Handanovic. Tres centrals, Skriniar, Acebi i Bastoni, els carrilers Dumfries i Di Marco, mig del camp Gagliardini, Varela i Çanakkale i després a mitja punta Mkhitaryan i en punta Lautaro.
Molt bé, doncs a veure què veiem demà al Camp Nou. Hi ha un factor, l'àrbitre ja el vam dir ahir, no? Era un polonès.
Xiularà el polonès Simon Marciniak i al VAR hi haurà el també polonès Tomasz Fiatowski.
Hi ha un factor que el deia el Joan Maria Pou, que era l'ambiental. Sobre això del públic, Laia, a veure, què ha passat exactament amb el públic?
Bé, pel que fa a l'aspecte del Barça, s'espera demà la millor entrada de la temporada. Avui el president Joan Laporta, de fet, l'hem escoltat fent una crida a l'afició. Les entrades fa dies que es van esgotar, però aquestes últimes hores encara se'n poden adquirir alguna de suelta gràcies a les alliberades amb el seient lliure. Sobre els aficionats de l'Inter, només han demanat 1.500 entrades de les 5.000 que hi havia disponibles. Aquestes 5.000 corresponen al 5% de la capacitat total de l'estadi, que és un percentatge estipulat ja per la UEFA i un percentatge que no varia malgrat les obres de la tercera graderia que invaliden unes 4.000 localitats del Camp Nou. No es preveu en cap cas que hi hagi una invasió com el dia de l'Eintracht de Frankfurt, però sí que demà serà el primer gran partit europeu a l'estadi, perquè des de l'eliminació la temporada passada contra l'Eintracht de Frankfurt només s'ha jugat contra el Victoria Pilsen i estarem d'acord doncs, que no és la mateixa magnitud. Des del club remarquen que demà serà el primer partit que hi haurà un control exhaustiu de les noves mesures de seguretat contra la revenda d'entrades. Ho ha explicat Lluís Benteo, cap de seguretat del Barça, en declaracions a Barça TV.
No es permetrà, sota cap concepte, l'accés a la zona d'aficionats locals amb simbologia de l'Inter. El portar aquest tipus de simbologies implicarà haver d'abandonar l'estadi de forma immediata. També, per tenir un control una mica més exhaustiu, es farà des del primer minut, quan s'obrin les portes, els accessos, es comprovarà que el titular de l'entrada correspongui a la persona. Això evita, sobretot, la revenda i posem en marxa tot el pla que arrel de l'Eintracht ja es va explicar en roda de premsa. I aquesta és la primera vegada que començarem a prendre aquestes mesures d'una forma molt estricta.
I important també pels socis, per demà només són vàlids els abonaments físics, no digitals, de la temporada 2022-2023. Per tot plegat, perquè hi haurà més controls, es recomana anar amb temps a l'estadi i també que s'utilitzi el transport públic. Pel partit de demà, TMB reforçarà el servei amb més combois i personal a les estacions pròximes del Camp Nou i també a les parades del centre, les de Catalunya, Liceu i Drassanes, pels aficionats de l'Inter. I davant la importància del partit de demà, transcendental, capdalt pel futur del Barça a la Champions, hi ha convocatòria d'aficionats. La grada d'animació convoca tots els aficionats a les 6 de la tarda a l'Avinguda Joan 23 per rebre l'equip quan arribin, perquè demà hi haurà concentració. Aquest any no és habitual, però sí que en els partits grans, ja ho vam veure contra el Victoria Pilsen, a la Champions es van concentrar els homes de Xavi al matí.
Bona prèvia, 3 hores abans, aquesta concentració per començar a animar l'equip a les 6 de la tarda. Tot explicat, doncs. No sé si us queda alguna cosa més per dir d'aquest Barça-Inter de demà. Perquè la setmana és maca, la setmana és maca. No n'hem parlat de l'altre partit, però la setmana és maca.
M'ha fet gràcia perquè portem tota la nit parlant del 3-5-2 de l'Inter i ara l'Alla ha dit 5-3-2, que és el mateix que ha dit Xavi, perquè jugaran amb 5 darrere.
Bé, 5-3-1-1,
1-2, però que no és 3-5, que és 5-3.
Sí. És l'autobús?
És que realment, ah, per això. Jo en algun moment he dit també 3-5 i després he dit 5-3.
Sí, per això, però ara has canviat a 5-3-2, que jo crec que és molt més correcte.
És la lògica, sí, sí.
Ens hem entès tots, no? Sí, sí. Que jugaran amb l'autocar a darrere.
Sí, però
darrere.
Xavi a la roda de premsa ha parlat de 5-3-2, ell.
Sí, sí, així, així. Alen, què? ¿Alguna cosa más que quieras añadir o no?
Bueno, pues pienso que hemos dado una pequeña ilustración de cómo el Inter llega aquí, cómo Inzaghi va a plantear el partido. Yo quiero volver a repetir el aspecto colectivo. El Inter, cuando no juega como colectivo, el Inter llega a ser un equipo que no tiene la dimensión europea para venir a hacer un partido en el Camp Nou.
¿Porque el Inter signa la Europa League o no?
Sí, l'Inter té una relació no particular.
Però no seria un fracàs en un grup amb Barça i Bayern anar a l'Europa League per ells, no? Està sent un premi per ells, ja.
Bueno, quan salió el sorteo era terrorífico per l'Inter.
Clar.
Por cómo estaba jugando, por quién se encontraba, las sensaciones de Barça y Bayern. Al final, l'Inter té una relació muy particular con Europa. Solo Mourinho llegó a ganar una Champions.
Sí, no la recordis.
Eran 30 años que no ganaba.
No la recordis, que es aquella que ens elimina.
Ha perdido finales de Copa UEFA frente al Schalke, por ejemplo. Tiene una relación muy particular con las competiciones europeas el Inter.
La setmana passada a Milà, que ens deien els companys de la premsa, és que era molt més important retrobar-se, agafar el bon camí a la Lliga, que no pas a la Champions, i de fet prioritzaven el partit del cap de setmana contra el Sassuolo, que no pas el del Barça, perquè creien que amb el sorteig que va tocar que podia entrar dins de la normalitat en un grup amb Barça i Bayern quedar eliminat. El que passa que també, ara que ja són aquí,
van guanyar la Champions,
el Barça,
van redreçar, van fer tot,
sí. Els van anar
ara
bé,
que ja
anar
són
bé.
Aquí, que han guanyat i que estan al Camp Nou i tenen a tocar la classificació, doncs, òbviament...
No, clar, ja que hi som, posem...
I ara el Barça jugant-se la temporada.
Totalment,
és que és així.
No, és que el partit de demà et marca bona part de la temporada esportiva,
bona part,
econòmica,
no, és
anímica,
la temporada,
social, tot, absolutament. Però el Barça és una gran final per l'Inter, mira, és un premi, no, haver arribat fins aquí. Escolta, Alen, va debutar un tití amb el Lecce.
Sí.
Aquest cap de setmana.
Sí, sí.
Doncs d'aquí una estona trucarem un futbolista català,
sí,
ex del Barça, que juga amb un tití al Lecce. Saps, sí, saps de qui et parlo,
sí,
no?
Sí, González.
Joan González, sí, 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 senyor. Doncs d'aquí una estona el trucarem.
Ha hecho asistencia, además, un tití. En el gol del Lecce és asistencia de un tití.
Un tití fent, sí, assistències, sí, eh? I jugant
no
90 minuts.
No sé si era voluntària.
No, assistència.
Bueno, però...
Sí. A les estadístiques consta.
Sí, sí. Avui pararem una mica de l'Inter amb el Joan González, sí, sí, que va jugar al juvenil del Barça fa un any, després va decidir marxar perquè veia que al mig del camp tenia molta competència, s'ha anat al Lecce, i està jugant de titular amb 20 anyets, Joan González.
Sí, sí, lo sé.
És company d'un tití. Doncs ara el trucarem una estona, a veure què ens explica. Alen Valnegri, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que gaudeixis demà del partit, també.
Bona nit.
Gràcies. Gràcies, Marta, gràcies, Laia.
Bona nit, fins demà.
Vinga, agafeu forces, que demà ens espera un dia llarg. I ens quedem uns minuts més amb el Joan Maria Pou, l'Edu Polo i amb el Saperes per parlar de la resta de la jornada d'avui, relacionada ja amb l'altre partit d'aquesta setmana gran. Perquè, Pou, del clàssic no n'hem parlat gaire, però està aquí a 5 dies, el clàssic.
Sí, però... Si ara juguéssim allò que fem a vegades a RAC1, et regalo el clàssic a canvi d'un 2-0 demà.
Ja. Sí, així de clau tens.
Pum, vas fora, Pou.
Ui, tant.
Sí, sí.
Però no tinc cap mena de...
No, és el partit important, és el de demà, evidentment. Evidentment.
Clar. Tu, Edu, signes també?
Malauradament sí. Home, jo signo, òbviament, signo guanyar els dos.
Guanyar els dos, sí, clar.
Però entenc perfectament el que diu el Pou i penso el mateix. El partit és el de demà. És que no, ni penso en el clàssic de moment. Demà.
És que jo crec que no és discutible. És a dir, tu demà jugues la temporada directament,
sí, sí,
i el clàssic el pots perdre 4-0 i després ser campió de Lliga, que és el que va passar la temporada passada.
Sí, sí. És així de clar.
Sí, i el cop, també, de... Jo crec que la temporada passada ens havíem conscienciat, no?, de que, hosti, seria difícil, i va haver un moment que vas anar a l'Europa League, va ser un cop, no?, i ho vas haver de pair com vas poder, va venir el tema de l'Eintracht, però aquesta, amb els reforços que ha fet l'equip, jo crec que no hi ha l'aspiració o l'obligació de que guanyi el Barça la Champions, però no hi havia tampoc el plantejament d'haver d'anar a l'Europa League. Llavors, sí, crec que seria punxar el globo molt aviat.
No és cert que en el sorteig penses... Ai, ai,
sí,
ai,
sí, sí.
Ai, 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 no?
Però bé, penses... Sí. Ah. Ara, quan t'hi trobes...
No esperes caure la jornada 4. Pensa que ara fa una setmana, abans de jugar el partit de Milà, estàvem fins i tot dient, bueno, guanyant aquests dos partits, el Barça en una setmana ja està a vuitens.
Sí, sí, i sí, pot lluitar per la primera posició.
Era, el que, era la mirada que teníem. Sí. I ara estem patint per si demà el Barça, al mes, començaments d'octubre, es queda fora.
Per tant, és que és així, era així. Sumant els 6 punts, eres equip de vuitens, sí, sí, i ara, clar, això, si els perds els 6... jo crec que, a més, tal com està construït el calendari aquesta temporada, és que quedar-te... amb tot aquell mundial allà al mig, setmanes i setmanes sense jugar, pendent d'una prèvia d'una eliminatòria d'Europa League, és que no, ara mateix duríssim. No m'ho vull ni imaginar.
No m'ho vull ni imaginar. No, esperem que no.
Anem al que deia el Pou, el 2-0, i després ja...
Dit això, que jo m'agradaria anar-ho repetint, demà és vital guanyar per seguir viu, però el Barça no té ni molt menys la feina feta. És que després el Barça afrontarà una nova final contra el Bayern.
Efectivament, però per poder-la guanyar, per poder-la disputar, has de guanyar el partit de demà. Quan hagis de, si demà guanyes el partit, i si amb una encara sobre el guanyes de 2 gols, bé, tu de cop i volta depens de tu mateix per classificar-te, i tens aleshores un partit estratosfèric, que és el següent al Camp Nou contra el Bayern de Munic, on ja tu jugues pràcticament tot.
Sí, sí.
Però és que és guanyant el Bayern de Munic, si l'Inter fa la feina, després has d'anar a Pilsen a no fer el tòtil.
Sí, o a igualar el resultat que faci l'Inter a Munic, tu contra el Pilsen.
Sí,
però, ja...
però que no seria la primera vegada que...
Sí, sí.
Saps? Que no seria la primera vegada que ai, a l'Inter, ai, al Bayern, després arriba el partit que tothom diu no va guanyar.
Al revés.
A l'Inter li va passar al revés. Quan?
Quan jugava, quan estava el grup del Barça i el Tottenham, no recordo qui era el quart,
sí, sí.
El Barça juga amb els suplents i acaba empatant aquí amb el Tottenham.
Sí, 1-1.
Li fa el favor a l'Inter i l'Inter, no recordo qui era l'altre equip del grup, i punxa, i es queda fora.
Tens raó, ho recordo. Aquell dia Dembélé fa un golaç robant la pilota al mig del camp i fent una cavalcada espectacular en aquell 1-1. Ho recordo perfectament.
Que després el Tottenham arriba a la final.
És l'any que és l'any d'Anfield, sí. No, tampoc faria falta recordar-ho, però sí, sí. No. És l'any d'Anfield.
Jo d'Anfield no he parlat. Jo
és que d'Europa es poden tocar poques coses del Barça últimament, perquè cada cosa que diem és no parles d'això.
En clau clàssic, avui el Madrid ha jugat i ha empatat, el Madrid. Hi ha hagut un moment que se li complicava també el grup, un grup amb el Shakhtar, el Leipzig i el Celtic. Hi ha hagut un moment, amb la derrota contra el Shakhtar, que se li complicava una mica el grup i que hagués arribat al clàssic amb derrota europea. Però ho ha salvat al minut 94 amb 40 segons. Se n'quedaven 20 de segons per acabar el partit. Hòstia.
És una més.
Marcava
és una pel·lícula que ja hem vist tantes vegades.
Però,
que...
Hòstia, és acollonant, vull dir...
Podria ser el PSV, l'equip que completava aquella fase de grups?
Podria
no?
ser, Damià. Podria ser, sí, sí. I ha entrat, com ha entrat el talismà.
Estava mirant ara aquí la fase de grups, aquella. Va ser un grup amb bons equips, no hi havia cap victòria a Pilsen. No,
i el Barça fa una exhibició a Wembley contra el Tottenham, amb aquell Artur que pensàvem que era...
El partit d'Artur.
Sí, sí, sí. I Coutinho va jugar molt bé aquell dia, també, a Wembley. Sí, sí, ho recordo. Bé, Damià, què? El Madrid. Ha salvat els mobles a l'últim instant, però no ha fet un bon partit, eh? No arriba tampoc amb molt bones sensacions al clàssic. Bé, a ells els és bastant igual, les sensacions, però...
Sí, bueno, el d'avui crec que és un partit que tampoc es pot agafar molt com a referència, perquè tenia connotacions especials al partit, evidentment. Jugaven a Varsovia, en territori doncs, que no és el pròpiament el territori on hauria de jugar el Shakhtar Donetsk. Lògicament, bé, de fet, avui hi ha una dada increïble, que és
confirmat,
que...
Va ser Barça, Tottenham, Inter i PSV Eindhoven, sí.
Era PSV. Sí, sí. Bé, doncs, fixa't que el Madrid ha anat a jugar 4 vegades contra el Shakhtar Donetsk i mai ha jugat a Donetsk. Ha jugat 2 vegades a Kiev, una a Lviv i avui a Varsovia. Però clar, però mai en les condicions com avui, doncs, que a més ja fa uns dies que encara s'han doncs, complicat els bombardejos i les incursions de Putin, en aquest cas a Kiev, etc. Vull dir que ho havien explicat jugadors, i Jovicevic en algunes entrevistes, doncs, que emocionalment per ells estaven esperant les notícies dels soldats i que cada bona notícia per ells era una alegria, però que cada mala notícia per ells encara era un cop, no? I el Madrid avui ha anat sabent que l'empat el classificava pels vuitens de final amb molts canvis, amb moltes rotacions, tot el contrari de com afronta el partit del Barça demà, que evidentment qualsevol cosa menys pensar en rotacions. Demà el Barça ha d'anar amb tot. En canvi, el Madrid avui ha fet molts canvis.
Ha descansat Vinícius, no?
Sí, ha descansat Vinícius, Modric, Alaba, Militao, Carvajal. En canvi, ha tornat Benzema, que ha hagut de jugar els 90 minuts, però el Madrid avui ha jugat a 1 per hora. Ha jugat a 1 per hora, amb aquella sensació que l'empat ja li valia, el que passa és que, lògicament, el Shakhtar també té el seu orgull, i és increïble que amb la circumstància que estan passant estiguin competint, i, de fet, quan ha marcat Subkov en segons de grup, s'han posat segons de grup amb 7 punts, el que passa que després el Leipzig ha marcat, s'ha col·locat amb 6 punts i llavors ha arribat l'empat al final. Que clar, Madrid té aquesta sort que dius, és, amb el partit que han fet és igual gairebé guanyar que empatar, però dius, arriba la primera derrota 3 dies abans del Clàssic, potser aquella cosa sí que queda, no? Que just abans del Clàssic perden. Doncs no, minut 95, una pilota a la olla de Kroos, apareix per allà Rüdiger, posa
és,
el cap...
És la clàssica, el i... central fent de davanter i no el defensen. És que ha rematat sol, Rüdiger.
Sí, era, després ha sortit Trubin al porter una mica d'estems i li ha clavat una trompada a Rüdiger que l'home semblava que sortís allà de la guerra amb tota la samarreta amb sang i tal. Ara escoltarem després Ancelotti que ha explicat que està bé, però ja t'avanço que li han hagut de posar 20 punts de sutura.
A Rüdiger?
Sí, sí, 20 punts. Sí. Al front, al costat de l'ull esquerre, i li hauran de fer més proves per comprovar que no tingui cap fractura ni cap cosa seriosa. Bueno, també Trubin, el pobre estava estabornit que
no, la trompada és, fa fredar quan la veus per televisió, sí, sí. La trompada, sí.
Però ja et dic que...
Oh, perdona, 20 sí. punts al front està descartat pel Clàssic, no?
Home, no ho sé,
és, però... És complicat, o jugar amb sí. una màscara de protecció, o però si clar, no, pot ser perillós.
Punts, pot ser. 3 punts, sí, sí. 4, però 20 vol ja. dir que hi ha un trau important sí. i hi ha en una zona que amb un central necessita el cap.
Sí.
No, a priori.
No hauria estat titular en principi, avui no ha jugat Militao, que és Militao, ara va Mendy per l'esquerra, Carvajal per la dreta, però en principi, com diu l'Edu, no hauria d'entrar a la convocatòria, però aniran informant.
Sí.
Però ja et dic que és un partit que no és massa referencial, però, esclar, degut a la situació del marcador, doncs Ancelotti ha hagut d'acabar posant tota l'artilleria, acaba amb Vinícius, Benzema, Rodrigo, potser, si vols, Aleix, un pèl més de desgast del que hauria volgut Ancelotti, però em sembla que tampoc és massa... Si de cas et dic que trauran la conclusió positiva del que deia Ancelotti, escoltem.
Este equipo nunca se rinde, como costumbre, y estamos calificados para el octavo, esto en una noche que no... que pintaba mal, es algo bueno.
Doncs veus, un dia més de que nunca se rinden i al final sempre aconsegueixen l'objectiu.
Ja, però classificats matemàticament no.
Sí, 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 sí.
Sí?
Sí.
Però si el Shakhtar està a 5 punts i en queden 6.
Sí, perquè, però clar, què passa? Que el Leipzig i el Shakhtar...
Directes. Allà sí, han duel directe. Va,
clar, s'han d'enfrontar entre ells i és impossible que els dos equips, Leipzig i Shakhtar Donetsk...
Arribin als 10 punts.
Donin capturar al Madrid.
Val, clar, hi ha un duel directe entre ells. Val. Ara sí que em quadra. Val.
Està classificat al Madrid.
És correcte, és correcte. Val.
Sí, sí.
I alguna cosa més en clau clàssic n'han parlat o alguna cosa més?
En clau clàssic, poqueta cosa. Però si vols, escoltem Ancelotti, sí. que admetia que han jugat molt malament.
Hemos jugado muy mal esta noche, pero esto puede pasar en el fútbol. Lo importante es que cuando las cosas no salen bien, no te rinde. Lo hemos intentado hasta el final.
I explicant com es trobava, feia pocs minuts, però les primeres notícies que tenia sobre Rüdiger.
Rüdiger tiene un corte en la frente, lo están arreglando. Creo que anímicamente el jugador está bien, no es consciente, habla, sonríe, porque es contento, porque ha marcado un gol importante.
Vale, l'estan arreglando, sí, diu.
És un mecànic.
A la xapa i pintura, per favor. Molt bé. Bé, ja tindrem temps de parlar del Clàssic, però així arriba el Madrid, no? Abans d'aquest partit és de diumenge, 4:45 de la tarda.
Sí, però perdona una cosa, fixa't que ells, Osasuna...
Empat.
Sí, no, però més allà del resultat.
Getafe per la mínima i avui empat.
Getafe, Osasuna i Shakhtar han jugat molt malament.
Molt malament.
Però allà no hi ha debats ni històries.
Ja, bueno, sí. Però què prefereixes, allò o aquests debats aquí?
No. Si jo no dic que prefereixi. Però vull que ells tampoc arriben en un gran moment.
No, però sí. Si perden 0-2 contra el Barça, tampoc hi haurà massa debat, eh? No. Seguirà la vida...
Perquè
la vida.
El Barça estarà a 3 punts, queda mucha liga...
Continuarà
i ja està,
la vida no? Igual, ells estan a 8ens de final, amb un grup molt amable, el que han tingut. No han tingut cap mena de desgast, han tingut partits molt còmodes.
I estadístiques d'aquestes que mira el Sergi Soler, que és un psicòpata... A la Lliga, en 3 mesos, no s'han mogut de Madrid.
Sí, no.
Sí.
És increïble.
Bueno, i abans del Mundial se'n van a Elx.
Sí, que els queda Getafe, Rayo...
Només Elx, ja se'n van.
Atlético, partits a casa, etc. No es mouen de Madrid. No tenen viatges, no tenen desgast.
Aquest de Varsovia, que han hagut de fer avui, i poca cosa més.
Lliga,
I ara van a Leipzig.
Res.
Res.
Que només falta que pugi el San Sebastián de los Reyes i l'Alcobendas i ja tota la Lliga es disputarà a Madrid, ja no es mouran de la comunitat.
Molt bé, Dami, bueno, gràcies.
Bona nit.
Afira el talismà, gràcies. Mira, de la jornada d'avui hi ha una qüestió molt destacada, que és la d'Mbappé, també. Alguns mitjans, com RMC Sport, Radio Monte Carlo, L'Equipe, Le Parisien, fins i tot el diari Marca, han explicat que Mbappé vol marxar al mes de gener del Paris Saint-Germain. A veure, Ballera, bona nit, explica'ns.
Bona nit. Sí, primer recordo que el 21 de maig, és a dir, no fa tant, Mbappé va renovar amb el Paris Saint-Germain. No se sap encara si fins al 2024 o fins al 2025, perquè hi ha diverses versions, hi ha dues versions, però en qualsevol cas té contracte i va renovar al mes de maig, a finals de maig. Què expliquen aquests mitjans? Doncs que Mbappé ha demanat marxar al mes de gener, és a dir, al mercat de transferències d'hivern, perquè no suporta ni a Nasser Al-Khelaifi, el president del Paris Saint-Germain, ni tampoc a Antero Henrique, que és el director de la Lliga de Qatar, però que és una mica l'home de confiança del Al-Khelaifi i que també remena els fils al Paris Saint-Germain. Vaja, que la relació entre Mbappé i el club està trencada. No està trencada, en canvi, amb Luis Campos, que és l'assessor esportiu, una mica el director esportiu, podríem dir, tot i que té aquest càrrec d'assessor esportiu. Campos estaria, d'alguna manera, molt més vinculat a Mbappé que no pas a les altres dues persones. Per què Mbappé vol marxar, segons aquestes informacions? Doncs perquè se sent traïcionat per les promeses que li van fer al Al-Khelaifi i companyia. Li van fer, per exemple, la promesa de vendre Neymar. Li van dir que Neymar no continuaria l'any vinent al Paris Saint-Germain. Neymar ha continuat al Paris Saint-Germain. Tots sabem la relació que tenen tots dos futbolistes. I també li van assegurar que fitxarien un davanter. Per què? Perquè ell, d'alguna manera, jugués a la banda amb molta més llibertat de moviments com li agrada. Ho ha explicat el Camí també durant la Champions que hem fet aquí a RAC1. A França, per exemple, juga amb un davanter centre referència i Mbappé juga més a la banda, amb molta més llibertat, és molt més protagonista. A París és ell el davanter centre i Neymar i Messi tenen molt més protagonisme amb la pilota. De fet, avui llegia a Le Parisien que el davanter que li van prometre a Mbappé va ser Lewandowski. Però no el van aconseguir, com tots sabem. Tot plegat, tot és un còctel, a banda d'alguns fitxatges que no es van fer, tot plegat és un còctel que fa que Mbappé hagi demanat aquesta sortida del club.
Suposadament, suposadament, amb aquestes informacions. Sí. Perquè, què en diu de tot plegat el Paris Saint-Germain?
Doncs ho ha desmentit tot. Ho ha fet, per exemple, abans del partit contra el Benfica, l'assessor esportiu del club, del qual parlàvem, Luis Campos, en declaracions a Radio Monte Carlo.
No m'ho ha dit mai, i sé que mai no li ha dit al president que vol marxar al gener. És una informació, no és una declaració, cal deixar-ho clar. És una informació que surt unes hores abans d'un partit molt i molt important per al PSG. És important venir aquí i per això hi sóc aquí. Tenim rumors cada dia.
Ho ha desmentit Luis Campos i també ha llançat pilotes fora Sergio Ramos, en aquest cas, just després del partit a la cadena ESPN.
Yo lo veo muy feliz, la verdad. Yo disfruto de su fútbol, disfruto de su amistad y yo creo que cuando él tenga que decir algo lo dirá. Yo creo que renovó el año anterior y creo que está muy feliz. Las noticias que viven alrededor de todos nosotros, la verdad que viven un poco al margen, ¿no? A veces hasta nos sorprende cuando sale algo que... ¿Esto qué es, no? Y al final te sorprende porque realmente no sabemos la credibilidad que tiene, pero yo lo que sé es que él está muy feliz, que renovó el año pasado y ojalá siga aquí muchos años.
Agraf, que també és amic íntim de Ramos, ha sortit a zona mixta també, a dir que no sabia ben bé de què parlaven. En fi, ho ha tret Le Parisien, L'Equipe, Radio Monte Carlo, el diari Marca, els nostres companys del diari Marca.
Farum de filtració interna, eh? Farum de filtració de l'entorno Mbappé. Home, claríssim això.
De filtració interessada.
Interessada,
sí. Però sí. On vull arribar jo és què busca aquesta filtració, perquè jo no crec que busqui marxar quan acaba de renovar, i més pels diners que ha renovat. Llavors, o bé, vol carregar-se el Al-Khelaifi, és una forma de dir als qataris, escolta, el problema és el Al-Khelaifi, si vols que jo em quedi el Al-Khelaifi fora, vol carregar-se Neymar.
I que marxi el gener, també.
I que el venguin. Escolta, que sigui una forma d'avançar un o Neymar o jo.
Forçar la màquina, no? Una mica forçar.
És a dir, perquè clar, aquí el que llegirem demà és ja, tornarem amb el colabrot de Mbappé al Madrid, demà he llegit que candidat a la Copa i que demà va als Toros a Madrid amb Sergio Ramos, sí, només faltava això, Mbappé a los Toros ja.
Mbappé confirmat amb Donnarumma i Ramos l'ha convidat a veure els Toros el dia de la Hispanitat demà.
Imagina't, no havia lligat així jo.
Clar, demà és festiu, tot Espanya, dirà Hispanitat.
Imagina't, però jo crec que és una cosa més, o una guerra seva amb el Khelaifi o amb Neymar o amb tots dos, perquè ja la més rebuscada és que la filtració no vingui de Mbappé, sinó que vingui del Madrid.
Però li estàs fent mal a Mbappé si no ve de... Jo crec que ve de l'entorn d'Mbappé.
És que el Madrid, aquí va deixar tirat Mbappé.
Ja, però si el vol recuperar
aquí,
encara...
Home, fas mal a Mbappé i fas mal a Khelaifi. La jugada rodona.
La foto de la plaça de Toros i allò, aquí llegaria por la puerta grande, eh?
Sí. Sortint... Pou, quina mandra, no? Neymar,
cornada al Mbappé. PSG, ja veuràs tu, demà serà espectacular, això.
No t'ho pots imaginar, la mandra que fa. No t'ho pots imaginar. Vull dir, aquell vestidor ha de ser... insuportable.
Total. Sort que hi ha Messi allà, eh, Saperes?
Sí, sí, és que ara estic amb els titulars.
No, deixa els titulars.
Mbappé, Toré al PSG,
a veure, remata-ho, Ballera. Alguna cosa més de Ramos interessant a ESPN?
Sí, ha parlat precisament amb la nostra companya Gemma Soler de ESPN i la Gemma li ha preguntat si encara té alguna esperança d'anar amb la selecció espanyola al Mundial de Qatar, que el convoqui Luis Enrique. I Ramos ha respost això.
La esperanza siempre la tengo. Obviamente estoy contento de volver a estar con el equipo, de sumar todos los minutos posibles y de mostrar un buen nivel, ¿no? Mi ilusión es, por supuesto, volver a la selección, pero no depende de mí. Lo que el míster considere, pues siempre es muy respetable, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no?, que la ilusión siempre sigue intacta de volver a defender la camiseta de mi país.
Doncs vinga, l'esperança és l'últim que espera, Sergio. Ànims. Per cert, sobre Mbappé, mira, el Parc dels Prínceps, abans del partit amb el Benfica, han anunciat el seu nom a les alineacions i el Parc dels Prínceps, tu, aquestes informacions que avui han aparegut, no els importen. Kylian Mbappé i aplaudiments i ja està, tu aquí ni xiulets ni res, no? L'afició vol que es quedi, l'afició vol que continuï Kylian Mbappé.
És el secundari, el primer és Messi allà.
Sí, segur. Molt bé. Amics, una abraçada, us deixo descansar, païu bé els nervis, Pou, t'escoltem demà.
Fins demà.
Vinga, adéu-siau, gràcies, Edu Polo.
Adéu, bona nit.
Adéu, Saperes, adéu, Ballera.
Adéu, bona nit.
Una petita pausa i anem fins a Itàlia, ja que el rival del Barça demà és l'Inter. Parlarem amb un català que juga al Lecce, que coneix bé l'Inter i que és company d'un tití, després que el jugador francès hagi redebutat aquest passat cap de setmana amb el Lecce.
RAC 1. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Els temps estan canviant. Una nova realitat s'ha instal·lat entre nosaltres. Mai abans havíem afrontat reptes tan transcendents com els d'aquest darrer any. Però a Electropremium no hem deixat d'estar al teu costat, perquè els electrodomèstics formen part de la nostra vida. Electropremium.com. Més de 25 anys al sector.
Jo sóc el foc. Evitamin. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Evitamin en versió smart. Per a més informació, evitamin.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim el 12 d'octubre. Ànec Blau. Molt oberts. Molt fàcils.
Stephen King regresa a la fantasía con su nueva novela, Cuento de Hadas. Bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez. Cuento de Hadas de Stephen King, ya a la venta. Publicado por Plaza y Janes.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res. RAC1.cat. Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Volem parlar uns minuts al programa amb un futbolista català que està jugant a la Sèrie A, a Itàlia, i ho està fent molt bé. A més, és company de Samuel Umtiti al Lecce i ja ha jugat contra l'Inter de Milà aquesta temporada, que és el rival del Barça demà al Camp Nou. Es diu Joan González, té només 20 anys, es va formar al futbol base del Cornellà, va passar també per la Masia del Barça, pel juvenil del Barça, i l'estiu passat va decidir emprendre aquesta aventura a Itàlia amb el Lecce. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Com estàs, Joan?
Molt bé, de veritat que molt bé.
Vas començar jugant al filial del Lecce, no?, la temporada passada, i aquest any, sota, has pujat ja al primer equip amb només 20 anys, has jugat en totes les jornades, de moment, en les 9 jornades has participat, i ja has fet el teu primer gol com a professional, vull dir, t'estan sortint les coses de luxe.
Sí, sí, la veritat és que mai m'ho hagués esperat, quan vaig emprendre aquest viatge l'any passat aquí al filial, la veritat és que volia una mica... anar a l'estranger, provar això de jugar a futbol a l'estranger i mai hagués esperat que res en un any pues, estaria jugant al futbol professional.
Clar, no et penedeixes, sí, no?, sí, de la decisió d'haver deixat el Barça.
Que no, per res.
Estàs satisfet del que vas emprendre, no?, d'aquesta decisió de dir, me la jugo, me'n vaig a Itàlia, sí, sí, al Lecce, un equip que no és ni top, no?
Exacte, bueno, és que molta gent es pensa que només es pot fer el pas o... arribar al futbol professional mitjançant els top teams, diguéssim, o les top canteres, perquè la veritat és que hi ha tants jugadors que després d'això es mouen i busquen alternatives per arribar al futbol professional i ho aconsegueixen al final. Per tant, és un pas que estic orgullós d'haver fet.
Ara seguirem en això, però abans, mira, anem a l'actualitat. Aquest últim cap de setmana va debutar un tití amb el Lecce, amb vosaltres, va jugar els 90 minuts contra la Roma, és cert que al final es va perdre 2-1, però li veu plantar cara a la Roma. Com el vas veure? Tu que comparteixes vestidor amb ell, entrenaments, com el vas veure? Perquè va tornar a jugar.
Doncs mira...
Joan, 300 dies portava sense jugar.
Sí. Bueno, ell tenia unes ganes brutals de jugar i se li va veure perquè encara accionava a 2.000 i es veia que tenia moltíssimes ganes, però és que a part va ser un partit difícil d'afrontar perquè en el minut 20 ens expulsen un jugador i per tant ens marquen el gol molt, molt aviat en els primers minuts i després al minut 20 ens expulsen un jugador i per tant doncs tothom podria haver dit que aquell partit ja estava fet i tal i va ser un partit una mica complicat de portar, però tot i així vam arribar a empatar el partit a la mitja part i va ser un partit molt, molt ben treballat per tot l'equip. Ja et dic que això de l'expulsió al minut, no sé si era 20 o així, va dificultar molt el partit, però ens van sortir. I un tití respecte a aquest partit ho va fer molt bé perquè no, ja et dic, no era fàcil per aquest tema. I a part que jugàvem contra una Roma que aquí a Itàlia és poderosa, ja es coneix.
Sí, sí, i tant. Els entrenaments bé, també? No sé com està el seu genoll, com l'estàs veient?
Sí, no, la veritat és que ja portava unes setmanes que el veia preparat, de fet estava esperant que li arribés l'oportunitat perquè se la mereixia i bueno, li ha arribat aquest cap de setmana i jo crec que l'ha aprofitat molt.
Sí, per què ha trigat tant doncs perquè ha debutat? Perquè Marco Baroni volia veure una mica que agafés ritme?
Sí, bueno, no ho sé quin és en el cap de l'entrenador, però el que sí és que ell al cap de 2-3 setmanes d'arribar a Lecce ja se'l veia preparat, estava físicament bé, després ja la decisió del míster no la conec, però et puc dir això.
I has parlat amb ell? Teniu relació amb Umtiti?
Sí. Ella estava... Jo et preguntava que com a, bueno, després del partit, que com estava, que em pensava de jugar un altre cop des de fa un temps, i va dir que estava molt content, que era el que esperava i que ho donarà tot perquè té unes ganes de jugar brutals.
Crec que fins i tot teniu relació fora dels entrenaments, no? Que heu anat algun dia a sopar o a dinar, no?
Sí. La veritat és que amb el tema que compartim a la gent i a part tenim a la sort que parla espanyol en haver estat allà al Barça, doncs tenim una relació molt bona i alguna vegada hem anat a sopar i la veritat és que és molt... molt bona persona i molt agradable, la veritat.
Clar, aquí a Barcelona teníem la sensació que ja no podria tornar a jugar al màxim nivell per aquesta lesió al genoll, no?, que l'ha tingut pràcticament apartat del dia a dia, però pel que dius, vull dir que si acaba trobant ritme de competició pot seguir jugant un tití, no?
Sí, exacte. I a part en els entrenos i sobretot en els partits, o almenys en aquest que ha demostrat que és un jugador top, que pot estar a un nivell molt alt, i que, doncs, a mesura que vagi jugant partits, anirà recuperant.
Té competència, no? Pongracic, Bachiroto, he vist a la plantilla, no?, com a centrals que estaven sent titulars.
Exacte. Mm. Són jugadors molt diferents amb ell, però la veritat és que hi ha la competència perquè són molt físics, i allà en Itàlia que el físic és molt important, doncs se li dona valor.
Clar, ell què pot aportar, però... venint del Barça, d'una selecció francesa, què creus que pot aportar?
Jo crec que amb tema experiència, amb sortida de pilota i tot això, jo crec que si no és un dels millors centrals de la Sèrie A, doncs, de l'equip segur, i per tant jo crec que ens pot ajudar això, a nivell d'experiència de treure pilotes darrere en els partits que ens pugui costar, jo crec que ho farà molt bé. I a part que defensivament ja el coneixem tots, el tall va molt bé, l'esquena va molt bé, per tant és un orgull que estigui en el nostre equip.
Tant de bo pugui recuperar la seva millor versió, perquè recordem que està cedit pel Barça, que encara li queda algun any de contracte. Esteu a la zona baixa, no?, amb una victòria allò fora del descens, però patint. Teniu plantilla per salvar-vos? Com ho veu, Joan?
Sí. Bueno, la idea és que sí, no? La veritat és que crec que tenim molt bona plantilla i que ens costarà, però que ho aconseguirem segur.
Torneu a jugar dilluns contra la Fiorentina, per tant, ara teniu uns dies una mica tranquils, no? No sé si estareu pendents del Barça-Inter de demà al Camp Nou o què?
Bueno, jo com a seguidor i culer, suposo que sí que el veuré. I aquí a Itàlia vaig seguint el que puc i la veritat és que aquest any té bona pinta, no?
De l'Inter, què ens en pots dir? És cert que hi veu jugar en la primera jornada, per tant, jo allà a principis de setembre, ja han passat molts mesos, però tu que vas seguint, bueno, que estàs a la Lliga Italiana i que aneu seguint el dia a dia cada jornada, què ens en pots dir d'aquest Inter que ens va sorprendre, defensivament ens va sorprendre al partit de la setmana passada?
Sí, bueno, en quant a la primera jornada potser et puc dir poc, perquè la temporada canvia i fa molt temps això, era el primer partit de Lliga i per tant potser els hi faltava preparació i tal, però en el partit del Barça també els vaig veure defensivament molt bé i després tenen jugadors a dalt que poden fer molt mal, com són Lautaro o Zeko, per exemple.
Ja veurem si juguen els dos o si només juga Lautaro i la resta tancats al darrere, no? Perquè, clar, Itàlia, no sé com s'ha vist aquesta victòria amb el Barça i el fet que puguin eliminar el Barça, de la Champions.
Sí, no, bueno, ja se sap que és un partit molt important pels dos equips i que lluitarà molt i que serà un partit bonic de veure.
Com veus el Barça, tu, des de la distància, tu que has estat aquí a la Masia?
Doncs mira, aquest últim any l'he anat seguint una mica més. L'any passat no per tema de que em coincidia molt els partits i tal, però la veritat és que crec que aquest any aspiren a molt perquè tenen un equipàs i estan jugant molt bé.
Tu, amb ganes de tornar, tu, o de moment estàs bé aquí a Itàlia?
Home, el vas fent culer des de petit, doncs, suposo que sí, que si hi hagués l'opció, doncs, es plantejaria bastant clar. Però, bueno, de moment estic aquí, estic molt bé i treballo pel present, diguem-ho així, va.
Val. Clar, i a més, com dèiem, tenim protagonisme amb només 20 anys, ja liderant fins i tot al mig del camp del Lecce en totes les jornades, algunes a titular, algunes entrant des de la banqueta, però sempre tenim protagonisme. Et llegia en una entrevista que creus que el futbol italià s'adapta més a les teves condicions. Per què, Joan?
Bueno, no, perquè en el futbol espanyol, que també no és que no se m'adaptin a les meves condicions, però hi ha molta més jugador de qualitat i el físic no és tan important. En canvi, en el futbol italià, el físic és molt important, i si a part del físic tens condicions tècniques, jo crec que, que pots explotar molt més. Per això ho deia, no per res més.
Mm. A mi, per la gent que no conegui Joan González, jo he vist algunes imatges teves d'aquesta temporada amb el Lecce. A mi em recordes a un mix entre Bussi i De Jong. Ja sé que fa de mal comparar, però què et sembla?
Bueno, ja et dic. Si em dius això, ja et diré que sí, perquè són jugadors que m'agraden molt i que són molt bons. Però no, la veritat és que mai m'he comparat amb jugadors de futbol i ja et dic, penso en mi i provo a fer-ho el millor que puc i així faig.
Sí, però vull dir que ets com un migcampista corpulent, no? amb cos, alt, que pots anar al xoc,
sí,
però
sí,
que roba,
sí.
Que roba molta pilota, però que a més té una bona conducció, que tens un bon toc de pilota, és a dir, que barreges una mica el que pot ser Bussi, però també amb alguna qualitat ofensiva de Frenkie de Jong, no? Entre d'altres futbolistes.
Sí, exacte. En algunes entrevistes em preguntaven que quina posició t'agrada jugar més, si de 6 o d'interior i tal. I vaig respondre, per exemple, que m'agrada més jugar d'interior més que res perquè tens més arribada a l'àrea. Però en quant a tocar pilota, com que toques més al 6, diguéssim que l'interior és més una... les dues opcions. Toques pilota, però també pots arribar a àrea. En canvi, jugant de 6, toques molta més pilota, però et treu una mica aquesta arribada d'àrea i per això potser diria que és la meva posició preferida.
Sí, sí, que és una mica això, no? És el resum de com seria el futbol de Joan González, que a més, crec que has passat per pràcticament totes les posicions, no?, la teva carrera esportiva.
Sí, bueno, allà al Can Barça vaig arribar el primer any i vaig jugar d'interior o de pivot. Després, el segon any, el juvenil A, vaig jugar més de central per tema sortir de pilota i tal. I l'any passat ja va haver-hi moltes jornades que jugava com mitja punta, com li vulguis dir, i en algun partit s'ha expulsat o lesionat al davanter i va tenir clar de fer d'un fals nou. Però sí, puc dir que menys a les bandes, totes les posicions de dins les he jugat.
Un futbolista polivalent que ja ha marcat el seu primer gol com a professional. El va marcar contra el Monza, ara fa un mes, en l'empat a 1 del Lecce contra aquest conjunt, i va sonar així. And now the shot into the bottom corner, the equalizer for Lecce, immediately paying dividends. It's González off the bench. González, sortint de la banqueta, vas fer aquell gol, Com el recordes, Joan?
Sí, bueno, increïble. Va ser el meu primer gol com a professional i a sobre davant de l'afició que tenim sort de tenir, que és la del Lecce, que és una afició brutal, va ser brutal. A sobre un gol molt important perquè és un dels rivals directes i vam aconseguir l'empat. Inclús vam tenir moltes opcions de guanyar el partit, inclús dos penals que potser s'haurien d'haver pitat. I ja et dic, va ser un gol molt important, tant com a nivell personal com per l'equip.
Celebració especial, no? Pots explicar-ho això per aquí? Com ho vas celebrar-ho?
Sí, bueno, tinc el meu germà que sempre em va dient fes aquesta celebració, i llavors tirar-se a genolls i fer amb els braços moure'ls una mica i prou, però res, és pel meu germà, no per res.
Val, però era estil Drogba, una mica, pot ser?
Sí, exacte.
Val, o sigui, el teu germà et va dir, fes com Drogba, no? Tira't a terra i allarga els braços.
Exacte.
I així ho va fer el Joan González. Ho podeu trobar, evidentment, a les xarxes socials, aquest gol, i la celebració del Joan González, aquest gol amb el Lecce contra el Monza. D'aquí del Barça, d'aquella etapa al juvenil, en guardes algun contacte? Estàs en contacte amb algun futbolista?
Sí, vaig ser en contacte amb tots aquells que eren de la meva edat... que també van sortir del Barça.
Com qui?
Alguns que també ara estan al Barça B, per mala sort, per exemple, el Zacarías, que està lesionat, però vaig tenir bastant contacte, per exemple, amb Alex Rico, que ara està al Màlaga, Diego López, que està al València, i tots aquests que són de la meva quinta, diguéssim.
Molt bé. Joan González, escolta, moltíssima sort, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé amb el Lecce. Dona-li records a un tití, a veure si un dia el podem trucar i felicitar-lo també.
Perfecte, així faré. Gràcies.
Vinga,
a vosaltres.
I gaudeix demà del Barça-Inter. Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Adéu. Joan González, el tu diràs parlant d'aquest debut d'Umtiti. Encara en futbol, Espanya femení ha guanyat 2-0 als Estats Units, la vigent campiona del món. Els Estats Units també ganen ràpid, no? Ha estat al Sadar de Pamplona amb més d'11.000 persones a les graderies. Gols de la central del Barça, Laia Codina, i també de la futbolista del Madrid, Esther González. I just abans que comencés el partit, la megafonia de l'estadi ha anunciat les jugadores i el seleccionador Jorge Vilda i l'han xiulat per aquella polèmica que l'envolta per les queixes de 15 futbolistes que han enviat un correu dient que no volien ser seleccionades. Aquest ha estat el moment. Seleccionador Jorge tingut una bona xiulada, Jorge Vilda. Parlant de futbol femení, avui la Federació Catalana ha suspès el Catalunya-Venezuela amistós que s'havia de jugar a mitjans de novembre, un amistós de la selecció catalana femenina. El motiu és l'enrenou que hi ha amb l'excandidat a la presidència, Juan José Isern, que, segons una informació de Voz Populi d'aquesta setmana, Juan José Isern hauria volgut influir en el Tribunal Català de l'Esport durant les eleccions que va guanyar Joan Soteras. Per aquest motiu, han suspès el Catalunya-Venezuela femení que s'havia de jugar d'aquí a uns dies. Tres quarts d'una, una petita pausa i de seguida l'última hora del món del bàsquet amb el Marc Mundet i després ens visita el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, amb una altra antitertúlia.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
El clàssic a Dazón, Real Madrid-Barça, 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols, ara des de 19,99 euros al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
El 16 d'octubre, creuar la meta a Sant Cugat té la seva recompensa. Torrons Vicenç, el torró torró, dona suport a la cursa de RAC 1.
L'antitertúlia.
Ens acompanya un dia més el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. La Sergio, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Bona nit. Què ens portes avui? Quina història ens expliques?
Mira, l'home que porto avui és un terratrèmol i és un home del Renaixement.
Ah,
dues sí. Coses a la vegada, eh?
Déu-n'hi-do combina això, eh?
El Jaume Alguersuari ha estat motorista professional, rival d'Àngel Nieto, emprenedor, empresari de la comunicació, pare de Jaume Alguersuari, pilot de Fórmula 1 i actualment DJ. Jaume Alguersuari, sènior, el que tenim aquí ara mateix, també és escriptor. Acaba de publicar Pedro Acosta, el campió mundial de 17 anys, que és un retrat sui generis del motorista de Mazarrón. Retrat que és la plasmació, en realitat, de la seva passió pel motociclisme, per les icones esportives en general. Darrerament aquest home s'està declarant un dels últims de Filipines. Però això ja que ens ho expliqui ell, no?
Sí, i tant. Hola, Jaume.
Bona nit a tothom.
Sènior, Jaume Alguersuari, sènior,
sí,
què tal?
Sí, i el de DJ del meu fill no m'acaba d'aclarar perquè és més compositor de música electrònica i que, òbviament, la gent es diu Squire.
Squire, sí.
El seu nom de musical. I la veritat és que l'estan tocant a tot arreu, la seva música, i també el volen veure. És guap. Guapetón.
Sí, home, ha sortit el pare. Ha sortit el pare,
home, no?
Escolta, Déu-n'hi-do la família, vull dir, tu fas llibres, ell, que si Fórmula 1, ara DJ o compositor musical, com deies...
El meu germà Josep Maria, que ha sigut a La Vanguardia, sí, un icó amb la fotografia, el meu germà Josep Maria, ara està fent una exposició al seu poble, i la veritat és que som una família, podem estar molt orgullosos, la meva filla, Marta, que també és una empresària.
Polifacètics, no? Els Alguersuari, també?
Voladors, som ocells voladors.
I això del llibre que diu el Sergio, com és? Que et dona per escriure per Pedro Acosta, no? Que és aquest fenomen que guanya Moto3, ara està Moto2, es lesiona, però ja ha guanyat també una cursa.
Si aquest programa tingués unes 6 hores, però seria fantàstic, perquè explicaria moltes coses amb el temps.
Tot el llibre, faria tot el llibre.
No, perquè tota la vida, la vida en general... Tu mira el Barça, la vostra vida, la vostra de tothom, sí. dels teus avis...
Sí, sí, sí.
És la conseqüència d'una cosa, és la conseqüència d'una altra. I el del Pedro Acosta és la conseqüència de que la meva vida ha sigut dedicada al motor, altres coses, però bàsicament al motor, la revista Solo Moto, que tothom coneix, tot el Solo Moto, Solo Auto, Solo Bici, solo jo. Ha estat la meva empresa, he donat feina durant 43 anys o 44, aviat arribarem als 50, encara que ja la vaig vendre a la companyia, pues jo crec que he donat feina a pràcticament 3.000 persones, sí, sí, en tot aquest temps, no? I la moto ha sigut l'origen, els meus pares, el meu pare, don Paco, en pau descansi, una gran persona, un gran periodista, gràfic, un home molt, molt estimat, em va marcar la idea de ser campió, i no és perquè m'ho digués, sinó que jo quan era, tenia 12 i 10 anys, tractava amb gent que corria moto a Montjuïc, quan la gent anava vestida de torer del segle XIX de color negre. Torero del segle XIX, però de color negre a Montjuïc.
O sigui, el motor ha estat el relat de la teva vida, diguem, no? Més enllà de que siguis polifacètic, sí, tu, el teu fill,
també,
la família...
Però
no?
El que em vaig fixar, jo l'únic que volia quan tenia 8 anys era fer una curva amb moto. I el gas, i la curva, i la moto, i que el dia que la vaig començar la primera vegada quasi em mato, perquè era obsessió de fer la curva. Automàticament la meva vida ha sigut així, he corregut a moto, vaig guanyar el Vol d'Or, les 24 hores alemans de moto, a Montjuïc també, les 24 hores.
Corria amb Ángel Nieto, ja ho he dit abans.
El vaig guanyar, i també et diré una anècdota, quan el vaig guanyar, jo he tingut molt criteri, crec que... El dia que m'enterri em posaré... Ja, aquí ja fer uno con sentido comú. Perquè he tingut sentit comú, he vist les coses... Acostumo a dir, veig Mallorca, és a dir, m'adalanto les coses, i quan el vaig guanyar Sant Sebastià, ell es va enfadar moltíssim, i quan estava al pòdium, ell tenia 25 anys, jo en tenia 21, o 20, i ell 24, tothom em deia, ja, home, pot ser campió del món, perquè has guanyat el campió del món.
Clar.
I jo vaig pensar... Vaig un silenci, perquè la gent es doni compte del valor del que diria ara, surt d'aquí cagant hòsties, Jaume.
Per què?
Perquè vaig considerar que la vida del Nieto no volia que fos la meva, vaig considerar que tenia coses que fer, la idea al cap ja tenia la revista Solo Moto, volia comunicar, volia entusiasmar els demés, i no vaig hi havia molt risc de mort. I llavors va ser una aposta personal, amb 21 anys, que no vaig voler córrer. Era, evidentment, aquella victòria m'ha servit per dedicar-me a la moto, però d'una altra manera. Corre també a Montjuïc era un perill que t'hi cagues.
Clar, la seguretat en aquella època no era com ara, no? Tot és molt diferent, ha canviat molt.
Suposo
no?
que t'ho hauries repensat ara mateix. Potser...
Era tan així que... Fixa't que això ve per la pregunta del Pedro Acosta. Hi haurà moltes persones oïdors que s'estan escoltant que no sabran qui és. El motociclisme de l'Àngel Nieto era un, el del començament del Márquez era un altre, que era... i ara hi ha una mena de declive. Jo crec que la gent té que tornar a enamorar-se.
Sí, tu creus que hi ha un declive amb el motociclisme?
Sí, hi ha un
lloc... Un estancament,
sí,
potser.
Sí, però tu dius el nostre país, dius, no en general.
El nostre país i Europa. Bàsicament perquè les televisions, el promotor dels campionats, estan utilitzant per fer economia, estan utilitzant cadenes
de pagament. Sí.
A Espanya, les audiències de Televisió Espanyola, de Telecinco, han sigut brutals, de 5 i 6 milions. Ara, pensa que no les diuen. I us podeu imaginar, les carreres són bestials, són èpiques. Llavors, Déu vulgui que es puguin donar per televisió una altra vegada, per exemple, Televisió Espanyola o Telecinco, per exemple.
Sí, o sigui que a la gent li costa pagar per veure aquest producte, no? Abans, si l'oferien gratuïtament, doncs mira, potser se'l posaven.
Clar, no te la trobaves.
És cert que abans hi havia mites com Valentino Rossi, no? Vull dir...
Sí.
Dani Pedrosa també va ser un fenomen. Marc Márquez ha estat un gran fenomen.
Bueno, també. I també hi ha una cosa molt important.
Ara falten herois, no? Com Pedro Acosta, potser ho serà d'aquí uns anys, no?
Per això estàs pendent d'ell, no?
Clar, jo penso que hi ha un comentari a afegir amb tot això, i aquest comentari es basa en que aquí vam passar de l'Àngel Nieto i tothom era estranger, tothom, els americans que dominaven, els italians, Agustini, tothom,
Duhan,
i espanyols hi havia l'Àngel Nieto.
Sí.
I se'n va córrer,
no?
Sí, Duhan, bueno, tot aquell període se'n va córrer a mi fer una cosa que es deia Criterium Solo Moto.
Ah.
¿Quieres ser figura? Sígueme. Perquè em donava compte, dic, aquí fem algo o mengem un quico, perquè quan el Nieto se'n retiri que no quedarà ningú. Aquell Criterium Solo Moto va ser un èxit tan gran que va sortir el Cito Pons, home, el Cribiller, sí, el Checa, el Sergi Bernau, el... Continuo, podia estar a l'Emilia Zamora, podia estar fent demà.
Caram.
Tot va sortir d'aquell Criterium Solo Moto a calafat. I era una cosa que com es feia? Doncs pues, a la portada deia, tal dia estem allà al Criterium Solo Moto, cobràvem una entrada... I la gent pagava per veure-ho. Ara, amb una carrera que no sigui del Mundial, no va ningú. Tot canvia. És el que dèiem abans dels moments. Mm-hmm. Què passa amb la costa? Que de sobte veig el Campionat del Món, que començava a Qatar l'any passat, el 2021, per la cadena de Zon, i veig un nano de 16 anys que debuta, no sabia res d'ell, i veig que fa segon darrere enganxat amb el seu col·lega, que sí, era un tio més expert, no? I més gran. I dic, hosti, no perquè fes segon, sinó que em va agradar molt com ho va fer.
Com pilotava, com, no?
Exacte, sí, molt, bé,
tens,
molt ben vist.
Tens un ull que dius, aquest nano té
home,
bona
el tinc que tindre, perquè...
Sí, sí,
perquè
anys,
saps què passa? Que periodistes que hagin marcat gol a primera divisió no hi ha tants. Periodistes, no dic comentadors, no.
Sí, sí, sí.
Gent que porti i que tiri de la gent, no? Que hagi marcat gols, no n'hi ha. I a mi em passava pues, tot el contrari. Quan vaig guanyar el Nieto vaig dir, ja hi tinc prou. Vaig fer moltes altres coses amb la moto, però no vaig voler continuar per una decisió personal. I vaig continuar fent altres coses. Fins en 33 anys encara vaig fer alguna cosa. Que, el nano em va colpir. Aleshores, ve l'anècdota que porta el llibre. L'anècdota és bestial. A més, hi ha un col·lega nostre que el coneixeu molt, que és l'Ernest Riveras, que és una
sí,
gran persona.
Sí, de la Nació Espanyola, està a la zona, sí,
i l'Ernest va ser el detonant, el detonant. La segona carrera de l'any 2021, de l'any passat, també era a Qatar. Per el tema del Covid, pues, van comprimir el calendari, no?
Estava Moto3 encara, Pedro Acosta.
Sí. Tenia 16 anys.
Debutava, sí,
16.
Sí.
I, bueno, jo dic, hòstia, va. I el dia...
Espera't,
no t'adalantis. El dia que fem el campionat, el dissabte, em quedo veient els entrenaments a deshores, perquè no massa, però era per la nit, em
era
sembla.
Era nocturna, sí.
I de repent diuen un grup de... que això està malament i que ho tenen que arreglar, s'esperen agafar l'aire, agafar el... Agafar
el rebufo
dels altres.
L'aspiració,
no?
Que es diu.
I els van penalitzar 5 o 6. I llavors el Pedro Acosta i 5 més, o 6, surten del pit lane. És a dir, per qui no sàpiga què és el pit lane, és el carrer dels boxes, sí, que et porten a la pista, pues, on hi ha el semàforo...
Sí. On els Fórmula 1 paren a canviar...
El pneumàtic, sí, exacte, sí, allà. Sí. I allò té una sortida amb un semàfor.
Sí. Bé,
llavors donen la sortida, tothom se'n va, i quan tothom ja ha sortit, els hi posen verd i surten.
Són els últims.
I a mi se'm va ocórrer posar un tuit, i el que vaig posar... La carrera de demà a Qatar de MotoGP, jo no sé si per sort o no, tinc 11.000 persones pràcticament que em segueixen en sí. Twitter. Vaig posar, la carrera de demà a Qatar no m'interessa gens la de MotoGP. No m'interessa gens la de Moto2. Només m'interessa saber què és capaç de fer un nano de 16 anys sortint del pit lane. Això el dissabte. El diumenge, al dematí... que es corria la carrera al migdia. Hi havia el dels horaris, no, que és molt rara, perquè sí. Al migdia es va córrer la carrera. Jo vaig fer un viatge en moto i em vaig anar a Escaladell, a la Morera. Sí. Això és allà baix, no? Al Priorat. Al Priorat. I vaig parar per no fer veure no sé què i em trobo un missatge de veu de l'Ernest. I em diu, escolta, Jaume... Jo et respecto molt perquè ets el pare de les motos, molt maco.
Sí?
Però del pit lane no es guanya una carrera, Jaume. No donis a entendre això, la gent no es guanya. I jo li vaig contestar, només hi ha un jutge infal·lible, que és el temps. Què va passar?
Que va guanyar. Sí. I llavors, anem a la història, Sergio, que tu expliques el Volta i Volta de la Vanguardia. Sí. O sigui, llavors ell fa un llibre sobre Pedro Acosta. Com es diu el llibre, per cert?
El títol de veritat, que està en petit, però l'editorial sí. Va voler així, es diu La història jamás contada.
La història jamás contada, sí. Pedro Acosta, campió mundial de 17 anys, la història jamás contada.
I ell se'n va... Ell se'n va a Múrcia.
Sí, se'n va, decideix que el vol conèixer, i llavors m'explica una història meravellosa, perquè se'n va a Mazarrón, i està veient aquell desert.
Bueno,
per cert, que Múrcia no sé què té ara mateix, però...
Sí, està passant? L'Alcaraz,
eh? Alcaraz. El Mariano García, que és un superatleta, també campió d'Europa, sí, de 800 metres.
Estem parlant a l'últim intent d'Artúlia,
sí. Sí, senyor, i aquest Pedro Acosta...
El més acollonant, i que el llibre no ho explico, però que em vaig quedar parat, dic, bueno, jo volia conèixer la família, però jo tinc 72 anys. Sabeu què passa amb el periodisme, no? Quan un periodista que ha sigut mestre vostre té 72 anys, queda desactivat de la gent que vosaltres coneixeu ara. No és reconegut.
Sí, és la diferència d'edat i tot.
Clar, vull dir, et perds, no? I aleshores, què va passar? Que truco, demano el telèfon del pare, me'l donen de seguida, el truco i dic, hòstia, a veure què passa.
Quiero venir, a veros.
I truco i digo, buenas, es posa el pare d'ell. Mire, soy Jaime Alguersuari, no me conocerá, i fa un silenci. I llavors vaig comprendre la importància que tenia ser de Mazarrón, Múrcia, desconocida per a tot el món. Perquè parlava un castellà del segle XVI.
Per què?
I em diu, Don Jaime?
Don Jaime.
Don Jaime? Jamás fuera o fuese sabido que me iba usted a llamar. Jamás fuera o fuera sabido.
Sí, però
fuese.
Era un orgull.
I la RAE ho reconeix avui en dia.
Era un orgull.
Sí, sí, però la manera de dir-ho. Ah. Jamás fuera o fuese sabido, fuera o fuese sabido que me iba usted a llamar. A partir d'aquell moment va haver una connexió, com diu el Sergi, molt potent. Vaig baixant allà, em van portar a la Verge del Mar, perquè era l'època de la Verge del Mar, a l'abril, em sembla, o al maig, o al juny. Total, a partir d'aquí comença una sèrie de vivències brutals i el nano, contra tota marea, perquè el van negar, un milió. Tothom eren interessos al paddock, com pot ser que arribi un nano i foti les il·lusions dels altres a tomar pel cul.
Ja.
Perdoneu l'expressió,
sí.
Però t'imagines el que significa que tens nanos que estan preparats per saltar, que porten en allà 3 anys corrent, altres que tenen 2 anys, altres que tenen 1 any. T'imagines? Per no fer-ho llarg, perquè és apassionant. Jo vaig continuar mantenint que sí que seria campió, tots els periodistes deien que no, i al final el nano va ser campió, i realment és una cosa que serà probablement el substitut amb el quan sigui el moment, que encara falta, del...
Això és aquest bull. On el veus?
Bueno, no ve sol, tampoc, Apareixen també de sobte del... Mira, mireu, del Rossi al Márquez hi han 12 anys de diferència, sí. I entre aquests 12 anys no va sortir ningú.
No.
Bueno, sí, hi havia Lorenzo, que va fer-ho... Lorenzo és un tio per treure's el gorro, però Lorenzo, al final, era un professional. El tema d'Epic, que també el tenia, Lorenzo, no, mai podrem parlar ni mitjanament malament, al revés, tot molt bé. Però, realment, enfrontar-se dos, amb 13 anys de diferència. De la Costa al Marc, 10 anys de diferència. 10 anys. I entre aquests 10 anys, ningú excepcional. I ara, de repente, han sortit 2 o 3 nanos, de sobte, però no està en el llibre, d'aquests on parlo, perquè han sortit ara, aquest any.
O sigui, la Costa el veus a l'alçada del Márquez, per exemple, en un futur.
No el veig jo, el veu el propi Márquez.
Ah, sí?
Ja ho ha dit.
Mm-hmm. El llibre, qui l'ha editat?
RBA.
RBA, eh?
RBA.
I es pot trobar a qualsevol llibreria, Jaume? Doncs,
ara jo crec que ja deuen haver pocs, perquè la veritat és que ha anat molt bé.
Ha anat molt bé, sí.
Ha anat molt bé, i el llibre... No és un llibre de carreres,
No, i no és...
És un llibre de la seva història, sí, més personal, del que tu has viscut.
És un llibre d'emocions.
D'emocions.
Sí, és un retrat sui generis, És una... és una biografia novel·lada, diguem, i molt personal seva. No està explicant exactament que aquest senyor, el Pedro Acosta, va néixer aquí... Tal. No. S'ho fa portar al seu terreny, hi ha és una zona de... ensomniament, fins i tot.
Sí,
cuita pròpia, i és molt interessant.
El nano l'has conegut? El Pedro Acosta, també?
Molt, el que passa és que és una persona molt, molt especial, perquè ell té 17, ara té 18, acabes de fer, i jo en tinc 72, amb la qual la relació és...
Va entendre que tu li volguessis fer un llibre sobre ell, sobre la seva història?
Mira, aquest nano és un nano... hi ha un capítol que es diu Los niños de la guerra. Per què? Perquè amb 6 anys comencen a córrer.
Ah.
Per això ve aquest fenomen de que la gent és molt bona, molt jove. Los niños de la guerra. Aquest nano el van desescolaritzar de comú acord amb els pares i amb l'entrenador que ell portava sempre, amb 11 anys, o 12. Llavors té unes limitacions de coneixements, però té un instint. Ja. Té un sentit comú. I a més parla un mozarronès tancat.
Bueno, li diuen el tiburón de Mazarrón, no?
Sí. Llavors és un nano, però... Mira, una anècdota. Surt el llibre, però tothom ho va sentir.
Sí, vinga, amb això ho tanquem.
Sí, però aquesta anècdota és molt important. Quan estava als Grans Premis i ja el negava a tothom, el nano, pues, evidentment, tenia moltes mancances, sobretot als entrenaments, i sortia el 21. Era líder i portava avantatge. I li pregunten... Les periodistes de Zon, la Izaskun, li pregunta: escolta, oye Pedro, estàs el 21, no vas a poder ganar. A ver, ¿por qué no? A ver, hay 23 vueltas. Estoy el 21, paso de 1 en 1 y me sobran 2.
Claro.
I ho va fer.
Ho va fer. I va guanyar. La història jamás contava, eh? Sí, així es diu el llibre de Jaume Alguersari Sènior sobre Pedro Acosta, aquest fenomen que està a Moto2, ha tingut una lesió, ha tingut una temporada complicada aquesta, però ja ha demostrat també a Moto2, no?, guanyant alguna cursa i fent bones actuacions.
Porta 2 guanyades,
dues,
una pole alemans, i és 6è del campionat.
Imagina't.
I acaba d'arribar i dius, hi ha algun exemple anterior de tota la vida que algú que debuta a Moto2 estigui 6è?
Cap ni un. Aquí queda. Boníssima la història, eh? Recomanem el llibre, Sergio.
Sí,
gràcies, Jaume. I recorda el teu fill, també, que vam parlar amb ell fa unes setmanes,
sí, sí,
aquí, eh?
Sí.
Fa un anyet
un
o així.
Mesos, un any,
sí, sí. Molts records, també.
Tornarem. Com ha dit MacArthur, tornarem.
Tornarem. Sergio, t'espero aviat. Una abraçada forta. Llegim a La Vanguardia.
Igualment,
maco. Gràcies. Bons protagonistes, sempre el que porta el Sergio Heredia, avui Jaume Alguersuari sènior. 1:04, hola Mundet, bona nit.
Què tal?
Bona nit, de seguida l'última hora del bàsquet. Abans, mira, és un bon moment per entrar a Sportium.es. Sportium és la casa d'apostes més gran del país. A Sportium podràs pagar amb Bizum, fins i tot, i les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, demà, en el Barça-Inter, ara mateix a Sportium.es, la victòria del Barça es paga 1,42 €, el Barça és clarament favorit, l'empat amb 4,75 € i la victòria de l'Inter a 7 €. Esperem que no es doni, però és una bona quota la victòria de l'Inter demà al Camp Nou. Sportium.es, juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. Vinga, Mundet, anem a parlar d'aquesta doble jornada europea del bàsquet català que hem viscut avui. El Joventut s'ha estrenat amb victòria a l'Eurocup, ha guanyat 80-63 al Brescia italià, i el Manresa ha escombrat el Bef Riga, el Nou Congost, a la Champions Basketball. Et sentia les connexions de la transmissió que fèiem de la Lliga de Campions a RAC1? Els italians s'han desfet al final,
sí,
a Badalona.
Sí, a Badalona, sí, un equip que ha causat una bona impressió durant els tres primers quarts, però que en l'últim el Joventut ha quallat molt bons minuts, i el Brescia no ha pogut aguantar el seu ritme. Saps qui és de Brescia, per cert?
Qui?
Aleix Scariolo.
Sí?
Sí.
És veritat.
Primera victòria de la temporada que ha acabat siguent plàcida a Europa, però també gràcies a la bona feina de tot l'equip, i que suposa la primera vegada aquesta temporada que l'equip sumi el Joventut dues victòries seguides en allò que et diries la línia temporal de la penya, eh? Van guanyar diumenge a l'ACB contra el Breogán i avui a l'Eurocup contra el Brescia. Ha sortit, a més, bé a cada quart, hi ha hagut minuts per tothom, i m'agradaria destacar del paper d'un home un dia d'aquests d'hem de parlar, Henry Ellenson, màxim anotador, un dia més de l'equip amb 18 punts, és ara mateix el jugador més en forma del Joventut. Carles Duran, al final del partit.
Cada dia tenim velocitat a creuer. Bueno, portem dues victòries seguides, això ja és important. Nosaltres intentarem seguir amb aquesta línia, però com he dit també abans, els altres també juguen, però crec que la versió del Joventut, perquè siguis excel·lent o de velocitat de creuer, encara ens queda temps.
Han jugat els 12 homes, ningú més de 23 minuts, ningú ha pres mal, gairebé 4.000 persones a l'Olímpic, per tant, rodó. Propers partits, diumenge la penya juga a la pista del Madrid i la setmana vinent va a la pista del Bursaspor en el primer desplaçament europeu. Això a Badalona, a Manresa, l'equip s'ha estrenat amb victòria a casa, a la Champions, i toca amb els dits ja el play-off intermedi entre la primera i la segona fase de grups. Recordem el format de la Champions League. Un primer grup de 4, que és on som ara, on passa el primer directe a la segona fase, i el segon i el tercer classificat han de jugar a aquest play-off intermedi. El Manresa ha guanyat de 29, el Bef Riga, que, sumat a la victòria de l'altre dia a la primera jornada de la pista del Llemotges, té, com a mínim, virtualment garantida la tercera posició de grup.